minuts per davant Albert Batet.
Gràcies, Adrià, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Són 10:45 de la nit, us deixem amb el Tu diràs, que vagi bé, bona nit, fins demà.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dimarts 27 de setembre del 2022 i encara que sembli una broma de mal gust, no ho és. En l'entrenament del Barça d'aquest matí, Héctor Bellerín ha notat molèsties al soli de la cama esquerra i demà s'haurà de fer proves per comprovar si hi ha lesió muscular o no i si n'hi ha, de quin grau. Comença a ser un autèntic expedient X, la plaga de lesions o de jugadors tocats que té Xavi i, a més, pràcticament tots a la línia defensiva, justament abans d'afrontar partits com els de l'Inter de Milà, que són claus a la Champions, o el clàssic al Bernabéu del diumenge 16 d'octubre. Passem llista. Ara mateix, Araujo out per uns quants mesos, demà supera Finlàndia, Koundé i Memphis out unes quantes setmanes per lesions musculars al bíceps femoral, el famós bíceps femoral. De Jong out uns quants dies, barra setmanes, només té una elongació i no té cap trencament muscular. I estem pendents de Bellerín, de les proves de demà. Però, espera, que és que avui encara hi havia els últims partits de seleccions d'aquesta aturada i el que farem ara és fer una ronda per saber com estan els jugadors del Barça i si hi ha alguna novetat o no en aquests últims partits de seleccions amb presència blaugrana. I aquesta ronda la començarem a l'estadi de Braga, on és a punt d'acabar el Portugal-Espanya amb 6 jugadors del Barça. Enviat especial de RAC1, Damià López.
Què tal? Bona nit.
Què ha passat, doncs, a Braga?
Doncs que acaba de marcar Espanya. Acaba de marcar Morata, una centrada des de la dreta de Carvajal, prolonga Nico Williams i Morata, que duia ja una bona estona buscant el gol, fa el 0-1. En una imatge impressionant. Recordaràs la banqueta espanyola que va saltar al Mundial de Sud-àfrica 2010. Vaja, tota
sí.
Unida per tot el lateral de l'àrea, de la banqueta. Doncs avui s'ha repetit aquesta mateixa imatge. Estem parlant de l'accés a una Final Four de la Nations League, però déu-n'hi-do com ho ha celebrat tota la banqueta anant a buscar els protagonistes del gol, Nico Williams, autor d'aquesta assistència, que s'està guanyant. Jo m'atreveixo a pronosticar, Aleix, que Nico Williams anirà al Mundial, perquè aquests dos partits, el d'avui i el de Saragossa, ho va fer molt bé. I Álvaro Morata, autor d'aquest gol. La veritat és que Espanya ha fet un partit fluixet en la majoria del temps, però a partir dels canvis, amb l'entrada especialment de Gavi, de Pedri i també de Nico Williams, ha millorat molt, està buscant i està mereixent el gol, i en aquesta acció, la millor acció ofensiva de l'equip espanyol en el partit, repeteixo, la centrada de Carvajal prolonga, s'aixeca de manera imponent Nico Williams, arriba Morata, posa el 0-1, minut 89 de partit, a punt d'entrar en l'afegit. Qui ho havia de dir? Perquè Portugal jo crec que ha estat millor als punts, però Espanya ha aguantat el tipus, ha competit, i si això acaba així, amb el gol del sempre discutit Álvaro Morata, Espanya seria equip de la Final Four de la Nations League.
I pels jugadors del Barça, Damià, a veure, tranquil·litza'ns. Alguna molèstia, alguna lesió? Qui ha jugat, qui no ha jugat?
No, avui tothom pot estar tranquil. Espera, que xuta Cristiano i atura Unai Simón. Aviam, avui la qüestió és, aquest matí sabíem que Eric García no jugava, ha quedat fora de la convocatòria, ha estat titular Ferran Torres, tenim 5 minuts d'afegit, per ser aquí a Braga. Ferran Torres, únic futbolista del Barça titular, l'han canviat fa una estona, com ve sent habitual, actuació discreteta la seva, millor per banda esquerra en els últims minuts que en banda dreta, on ha jugat gairebé tot el partit. Al descans ha entrat Sergio Busquets per Hugo Guillamón, i ja minuts més tard han entrat Gavi i Pedri. Per mi, claus les entrades dels dos migcampistes del Barça. A nivell físic, cap problema, tot i que la gespa de Braga no és una catifa, però tampoc està tan malament com van dir. N'he vist de pitjors a la Lliga Espanyola. I Jordi Alba, que està veient el partit des de la banqueta perquè està jugant tot el partit el valencianista Gaià. No s'ha complert encara ni un minut del temps afegit. Ara protesta el públic de Portugal perquè durant molts minuts ha vist la situació controlada, De fet, com et dic, Aleix, Portugal ha estat molt a prop d'un 1-0, que jo crec que hauria fet probablement abaixar els braços a l'equip espanyol, però ha arribat aquest gol de Morata i ara Portugal ho té, vaja, pràcticament impossible, no impossible, però ho té molt complicat perquè hauria de marcar dos gols en els 4 minuts que queden de partit per classificar-se per la final a 4.
Perfecte, Damià, doncs bones notícies. De moment, pels jugadors del Barça, toquem ferro, fusta, en aquests minuts d'afegit que queden. Ara tornem, per veure aquest final, que és emocionant. Si marca Portugal, es classifica Portugal per la Final Four de la Nations League. Si Espanya manté el 0-1, passa Espanya. Aquesta final a 4 del juny que
viene. Perdona, que m'estava liant jo ara. Sí, si marca Portugal, es classifica.
Clar.
Si marca Portugal amb l'empat, es classifica. És a dir que l'emoció, com dius, està... Encara la tenim aquí de totes, perquè si Portugal marca, seria un resultat que li valdria per classificar-se.
Sí, passaria als portuguesos aquesta final a 4 del mes de juny. Abans, però, continuarem amb la ronda, més enllà dels 6 jugadors del Barça que hi ha a Espanya. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
Estàvem pendents també d'altres futbolistes, Rafinha, Kessié, la Sub-21, com els hi ha anat?
Doncs mira, anem a fer el repàs. Brasil ha guanyat a Tunísia per 5-1, jugat al Parc dels Prínceps de París. Rafinha ha estat titular i ha jugat 65 minuts. Aleix, actuació destacadíssima, amb dos gols i una assistència. Per cert, hem de lamentar un altre episodi racista. En aquest cas, un aficionat ha llançat un plàtan a Richarlison, quan el jugador del Tottenham celebrava el 2-1 de la seva selecció. També s'ha jugat al Costa d'Ivori 3, Guinea 1, amb Kessié de titular, que ha completat els 90 minuts. No ha vist porteria, sí que ha vist una targeta groga. La selecció espanyola sub-21 ha guanyat 3-0 a Noruega, partit que s'ha jugat a l'Alcorà, del camp de l'Osca. Els jugadors del Girona, Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme, han estat titulars. El blaugrana Alejandro Valde ha entrat a la segona part i Arnau Tenas, el porter, no ha disputat cap minut. La sub-19 ha empatat a 0 contra Bèlgica i s'ha classificat per la ronda élite amb molta presència de jugadors d'equips catalans, per exemple, Roger Martínez i Simo de l'Espanyol, Ilias Acomach pel Barça i Joel Roca del Girona. A la segona part han entrat els blaugranes Arnau Casas, Aleix Garrido i Víctor Barberà, i a primera hora de la tarda hi ha hagut un Canadà 0, Uruguai 2. Luca Coleoxo per Canadà i Leandro Cabrera per Uruguai s'han quedat sense jugar, dos jugadors de l'Espanyol. Per tant, a les 10:37 de la nit podem confirmar que no hi ha cap més lesionat.
Ni al Barça, ni a l'Espanyol, ni al Girona. Bones notícies en aquest últim dia d'aturada a FIFA. Per cert, l'Uruguai ha guanyat aquest amistós contra el Canadà. Hi ha hagut dedicatòria en els gols a Ronald Araujo, que demà està viatjant cap a Finlàndia i demà serà operat a Finlàndia per l'AC Lampainen. Tornem a Braga, Damià, aquest tram final del Portugal 0, Espanya 1.
Sí, Aleix, jo et dic una cosa. El jugador que ha de fitxar el Barça és Nico Williams, eh? Però claríssimament...
T'està agradant, eh?
Home, no, m'està encantant. Jo estic segur que anirà al Mundial i és una nova bona aposta de Luis Enrique. A més, pot jugar per dins, encara que la seva especialitat és jugar per banda. Com desborda, com salta, quin joc paral que té. M'encanta Nico Williams, la veritat, però ho intenta Portugal. Queda un minut pel final, serà pràcticament l'última. Aquí tenim Cristiano amb la canya a punt. Com competeix Cristiano? Un autèntic exemple. Ara està amb la canya a punt, la pilota, però que serà per Unai Simón. Últims segons de partit. Ja veurem si Portugal en té alguna. I com canvia la història de poder sortir eliminada i fins i tot perdent-hi un parell de mesos de mala maró que podia tenir Luis Enrique i l'entorn mediàtic de la selecció espanyola. Si això acaba així, Espanya sortirà guanyant amb el gol de Morata, amb bones perspectives i bon feeling de cara al Mundial i, evidentment, doncs, la crítica que haurà de continuar callada. Últims segons. I, a més, Espanya que pot tancar el partit en pilota. Morata jugant en zona de tres quarts. Aquest és Pedri. Bons minuts de Pedri. Bons minuts de Gavi. Adormint Espanya. Quin detall aquí, eh?
Sí.
Pedri amb Morata. Sortirà infladíssim de moral Morata. I compte que ha caigut aquí Gaià. Ha deixat anar la cama al futbolista de Portugal, Cancelo.
Ui.
Ha deixat anar la cama, ha caigut Gaià.
Molt
hi ha targeta.
Dura, eh? Molt dura.
I aquí aquesta targeta li ha fet més mal que bé al seu equip, perquè jo crec que aquí Aleix pot morir el partit, entre que s'aixeca o no s'aixeca el futbolista de la selecció espanyola. En qualsevol cas, ja s'incorpora Gaià.
Joao Fèlix, sí. És mal perdre, de Joao Fèlix. Entra Duf, sí, li fot una trompada.
Ha estat Joao Fèlix, perdó, sí.
Joao Fèlix, una trompada important, eh?
S'han aixecat tots els components de la banqueta de la selecció espanyola, que em sembla que ho celebraran de valent, pel que suposa entrar a la Final Four, però per la reivindicació que suposa també pel grup. Juga Gaià Em sembla que ja estem per sobre dels 5 minuts. Mira, mira, mira com ho celebren. S'acaba el partit, salta tota la banqueta i em sembla impressionant la celebració. És una celebració de grup, una celebració de victòria, evidentment, perquè són a la Final Four, però una celebració de reivindicació. La selecció espanyola de Luis Enrique, classificada per la Final Four de l'estiu que ve, que en principi sembla que es disputarà als Països Baixos, en Països Baixos, Croàcia, Itàlia i Espanya. La desolació lògica dels portuguesos, que ja es veien a la final a 4. Per tant, Espanya, que arribarà amb molt bon feeling al Mundial de Qatar.
I tant que sí, i tant que sí. No ha jugat gens bé la selecció espanyola, això s'ha de tenir en compte, ni l'altre dia a la Romareda, ni avui durant tot el partit, però això va de fer gols. Portugal n'ha fallat moltíssimes amb una gran actuació del porter Unai Simón, i Espanya, de les poques que ha tingut, doncs n'ha fet una. Aquesta de Morata, pràcticament a les acaballes del partit, que li dona la victòria i, per tant, el liderat del seu grup. Espanya, 11 punts. Portugal, 10. Suïssa, 9 punts. I República Txeca, última amb 4, baixarà de categoria. Però Espanya, amb aquests 11 punts, és líder i jugarà la final a 4 de la Lliga de les Nacions per segona vegada consecutiva. Ja va jugar l'última Final Four de la Lliga de les Nacions, va perdre la final d'aquella Final Four contra França, i ara, el juny de l'any vinent, Espanya, que jugarà aquesta final a 4, ja veurem qui li toca semis, no, Damià? S'ha de fer el sorteig entre Itàlia, Croàcia i Països Baixos.
Exacte, sí, s'ha de sortejar. En aquella ocasió, en l'última Final Four, va jugar contra Itàlia, recordaràs aquell partit de Ferran Torres,
sí,
i va perdre contra França. Un apunt. No crec que Luis Enrique ho reconegui, però, Aleix, jo avui n'estic segur que si aquest partit arriba a ser de Mundial, per exemple, que no, que d'aquí uns dies no hi hagués hagut competició de clubs, avui Luis Enrique no comença amb Carlos Soler i amb Coque d'inter... Comença, per dir-ho així, amb els bons, eh? Ens entenem.
Sí, l'11...
En Gavi... Sí, sí, els ha dosificat, n'estic segur.
Ha estat estrany, i sí, jo crec que aquí hi haurà, sí, el debat de si també hi ha hagut trucadeta de Xavi, com va reconèixer ahir Tite amb el Brasil per Rafinha.
Sí, 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 clar. Jo al final, s'haurà de veure si hi ha hagut trucadeta o ha imparat el sentit comú, però el que està clar és que avui era partit perquè juguessin Gavi i Pedri, i en el moment en què se li ha complicat i necessitava el gol, els ha fet jugar, i la imatge de la selecció espanyola ha canviat, perquè és una qüestió de lògica. Quan tu necessites guanyar com avui, no té cap mena de sentit jugar amb Carlos Soler i Coque, que no són futbolistes propositius. Al final, a la segona part, doncs, ha donat entrada als seus, no? Els jugadors són els que creu, a la seva guàrdia pretoriana, a Busquets, a Gavi, a Pedri. La cosa ha canviat, i en aquesta línia continuarà Luis Enrique. I per tant, des d'aquest punt de vista, com que aquests seran els futbolistes que jugaran al Mundial, se li pot retreure que no han jugat bé, però a mitges. I a tot això continua una celebració que em sembla interessant d'analitzar, perquè aquí hi ha el component, lògicament, de les crítiques que sempre reben, però també del compliment d'un objectiu que per ells és aquesta Final Four, perquè si no ells jugaran, haguessin jugat igual. Ara Portugal el que tindrà l'any que ve, el mes de juny, són partits classificatoris, i dius, bueno, per jugar partits classificatoris d'un grup més llarg, doncs me'n vaig a Amsterdam, no?, i a Eindhoven, a jugar-me una Final Four, que en principi no jugarà. Per tant, satisfacció absoluta, i jo m'imagino que això farà, doncs, que puguem escoltar més protagonistes i amb més bon rotllo, no?, d'aquí uns instants, així que veurem.
Tant de bo, Damià. Et saludem de seguida des d'aquesta zona mixta de l'estadi de Braga, amb protagonistes de la selecció espanyola, i a veure també si cases Bernardo Silva o algun portuguès, o Cristiano Ronaldo, si li dona avui per parlar, que l'hem vist molt enfadat. Vinga, oh, Damià.
Molt maco l'estadi, eh?
Ah, sí, sí.
Dues grades enfrontades i enmig de la muntanya, però la muntanya, però literal. Només t'explicaré que quan arribes a l'estadi i agafes l'ascensor, estàs a la planta alta.
Ah.
Has hagut de caminar tant per arribar, perquè has de caminar molt, o sigui, has de pujar una costa molt empinada, no? Aleshores, tu quan arribes normalment a un camp o a un edifici, estàs a la planta baixa, no?, quan agafes l'ascensor, doncs aquí ja estàs directament a la planta 6, a la planta alta.
Molt bé.
Doncs enmig de la muntanya, enmig d'una cantera.
Molt bé. Doncs ara baixa la planta baixa. Vinga, fins ara. Vinga. Mateix, una abraçada. Adéu, adéu. Pràcticament 3:15. Una petita pausa i arrenca la tertúlia d'avui amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Diumenge.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Adel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som...
més...
1.
Us recordo que el dia 16 d'octubre, diumenge, el dia del clàssic, a 4:45 de la tarda, al matí, si voleu anar fent boca i anar entretenint l'anaconda pel clàssic del Bernabéu, doncs fem la cursa de RAC1, la 7a edició, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç. Us convidem a participar a aquesta cursa de RAC1 a Sant Cugat, 7a edició, 5 quilòmetres, volem omplir els carrers de Sant Cugat amb 5.000 participants. Passarem per llocs històrics com el centre de la ciutat, el Teatre Auditori, els edificis modernistes, el golf centenari de Sant Cugat, el Mercat Vell o la joia de la corona, el monestir de Sant Cugat. Vine i ajuda'ns a fer el rècord a Sant Cugat, tota la informació i inscripcions a RAC1.cat, la cursa de RAC1 amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Hola, Joan Maria Pou, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Hola, Toni Padilla, bona nit.
Bona nit.
De seguida també amb l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo, que està pujant de la redacció. Ja s'acaba, Joan Maria, la jornada de seleccions.
Ara ja serà un no parar fins al 9 de novembre.
Sí, sí.
Que després ja ve aquella aturada infecta per culpa d'aquest Mundial infecta.
Tots són bones notícies.
Però fins al 9 de novembre ens espera un festival cada 3 dies, eh?
Sí, a més, han anat sortint horaris, ahir ho repassava, només queda saber els partits contra el València, l'Almeria i l'Osasuna del Barça. Només queden 3 horaris. La resta, el Barça juga sempre a les 9, Lliga i Champions, excepte el Clàssic. Ah. El Barça està abonat a les 9, o dissabtes o diumenges, o dimarts a la Champions, o hi ha una jornada de Lliga dijous, que és a les 9, contra el Villarreal, però per fer-ho fàcil, no? Quan juga el Barça? El Barça juga sempre a les 9, menys el Clàssic.
Ara, és sorprenent això de l'esport, no? Perquè quan tens la sensació que pots explicar algunes certeses, com per exemple la feina impecable que s'estava fent al vestidor del Barça per cuidar el físic dels futbolistes, la Marta l'altre dia, no?, va fer un informe brutal, impecable brutal. Sobre el tema, i de cop i volta els jugadors marxen amb les seves seleccions i en què van ser, 48 hores? Van començar a caure com mosques, no? No,
de fet, mentre estàvem fent el reportatge, sabíem que Koundé s'havia lesionat. Vull dir que va ser ni fet expressament.
Ah, vull dir, Koundé, Araujo, Memphis, De Jong... vull dir, el Bellerín avui... Però Bellerín avui, bé, en fi, són unes molèsties en un entrenament, però els altres quatre realment és en moments on no estan amb el seu club, no?
Sí.
però que evidentment hi ha un punt d'infortuni, no? de mala sort, perquè a més en el cas dels dos centrals, o Koundé, com li vulguis dir, són lesions greus, que et deixen moltes setmanes de baixa. Vull dir que estem parlant d'una aturada de seleccions pel Barça, jo crec que catastròfica.
Totalment, una autèntica plaga.
Sí, el que van donar les palanques ho han tret les seleccions. El Barça fa un gran esforç per donar-li a Xavi una plantilla en fons armari que feia goig. Vam marxar a l'aturada de seleccions, que crec que tots tenim una copa de mi a la mà, i ara de sobte la mirem i ens han ficat gasosa. I hosti, on està el vi? Què ha passat aquí? No ens han pispat. És un coitus interruptus en esperar el que passi perquè l'equip pot competir, però de sobte mires aquest calendari que fa pujada i que engrescava i el mires com amb un punt de respecte perquè la defensa ha quedat molt, molt coixa. El Barça està llarg, el club més damnificat en aquesta aturada de seleccions, que la mostra... Que cal repensar els calendaris. És a dir, a vegades crec que aquí al Barça és on hi ha un entorn, a l'afició, segurament molt més crític amb el que som el futbol de seleccions, perquè bona part de la massa social no té una selecció de referència, per tant, se li entrefot bastant o és un segon plat, però crec que tampoc no costa tant fer l'esforç d'empatitzar, per exemple, en el cas d'Araujo, què simbolitza per un uruguaià, tant un ciutadà com un futbolista, jugar un Mundial. És de llarg el més important, perquè Uruguai és un país que ha construït la seva història gairebé nacional al voltant de jugar als Mundials. És important per ells, molt important,
ahir,
però...
El president va sentir, el president de l'Associació Uruguaiana ens deia aquí al Tu Diràs que, evidentment, per ells és un cop duríssim, però que no van pressionar-lo perquè entenen que primer va la salut del jugador.
I ha fet molt bé, però a vegades, molts cops que hi ha aquest debat sobre si el futbolista queda prioritzar, també hem d'entendre a vegades d'on venen, perquè el que es viu al voltant de la selecció, a l'Uruguai, a l'Argentina, a l'Argentina, no té res a veure amb el que viu la gent aquí a Barcelona. Per tant, a vegades, crec que ens falta aquest punt d'empatia on ve la gent. Però això no treu que s'hagi de repensar el calendari. O sigui, el que no té sentit és aquesta aturada en aquest moment per jugar aquesta competició que segurament no hauria hagut de néixer, que com s'ha Lliga de Nacions, que ho carrega molt més, i com diu el Joan Maria, al final, una de les diferents raons per les quals aquest Mundial és infecte és per l'alteració del calendari.
I tant.
És terrible.
Però què faríeu, llavors? És que ahir en parlàvem i en
debatíem. No donar-li el Mundial a Qatar, o no donar-li el Mundial a un estat que no el pugui organitzar els mesos d'estiu.
Ja, però setembre, octubre i novembre, en calendari normal, setembre et paren 15 dies, octubre et paren 15 dies, novembre et paren 15 dies.
El que cal fer és aprimar el calendari, en tots els sentits. La Lliga de Futbol, dos equips menys. La Copa del Rei ja ho ha fet, fent partit únic. Crec que és segurament l'única decisió correcta que ha fet aquesta Federació Espanyola darrerament. Però clar, sembla que al final, aquí la clau és que totes les persones que amb corbata gestionen el futbol, totes veuen que en un context de crisi el futbol segueix donant calés. I estan munyint la vaca a l'extrem. I en lloc de treure partits els s'afalleixen. Noves competicions, noves rondes a la Champions, a la Lliga, a la Lliga de Nacions, més seleccions al Mundial, qui falta més, fotem-hi més encara, vinga, més tornejos. Perquè dona calés, però clar, ningú pensa que al final tot això acaba afectant els futbolistes i es trenquen.
Per mi, en el cas d'aquesta aturada i pensant en el calendari del Barça, per mi, sobretot, la clau és l'eliminatòria doble partit amb l'Inter. Per mi aquesta és la clau del que queda de fins al 9 de novembre, ho dic així de clar. Evidentment que fins al 9 de novembre hi ha un grapat de jornades de Lliga que no et pots desconnectar. Però a banda del partit contra el Real Madrid, que com que és un duel directe i és el Madrid, etc., doncs evidentment que fa il·lusió competir i guanyar, però recordem que l'any passat tu guanyes 0-4 al Santiago Bernabéu i efectes de la Lliga no serveix absolutament per res. Vull dir que, per mi, ara mateix, la clau fins al 9 de novembre és la doble eliminatòria contra l'Inter. I, evidentment, t'has quedat sense dos defenses que molt probablement haurien estat titulars tant a l'anada com a la tornada. En tot cas, afortunadament, si no cau ningú més, el Barça té prou recursos com per continuar sent competitiu en aquesta doble eliminatòria amb l'Inter. Però és veritat que per mi aquests són els dos partits que defineixen el calendari, perquè ja ho hem recordat moltes vegades als nostres oients, que a tu et podrien sobrar, a efectes de classificació, et podrien sobrar dues jornades de la teva fase de grups. És més, et podries plantejar el partit contra el Bayern de Munic com una festa en el sentit de dir... La feina ja està feta i anem a jugar-nos la primera plaça a veure si som capaços de guanyar 3-0 al Bayern de Múnich.
O 2-0 i els empates, i llavors ja vas al gol a baraj amb el Pilsen a l'última
jornada.
Però
la clau, per mi, són aquests dos partits contra l'Inter. I les dues baixes a la defensa, evidentment, són molt, molt significatives, perquè són dos titulars indiscutibles.
I un aspecte que lliga amb això que dius, jo estic totalment d'acord, eh? I també fèiem la pregunta de què és més important, el doble de l'Amlitter o el clàssic, no? Jo estic d'acord que per mi marcarà, pot marcar bona part de la temporada el doble de l'Amlitter, encara que n'empatis un i guanyis l'altre i encara necessitis alguns punts, però si fas una bona actuació hi ha l'aspecte moral i de dinàmica, que és molt important en el món del futbol. No és el mateix anar al clàssic el dia 16, havent perdut els dos partits contra l'Inter i estan pràcticament fora de la Champions, no, o havent empatat els dos, no?
Evident.
No és el mateix, no? Mentalment.
Són els dos partits, per mi. Els dos partits del que queda d'any abans de l'aturada del Mundial, per mi clarament són aquests dos. Aquests dos són els que marquen la resta de la temporada.
Hola, Edu Polo.
Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé. Bé,
estàvem aquí amb el final d'Espanya, al final aconseguir classificar-se, cap jugador s'ha lesionat ni ha notat molèsties, en principi.
Per sort,
però Déu-n'hi-do aquesta aturada.
Sí, perquè el primer dia van marxar tots, que el Barça era insòlid perquè no tenia ni un lesionat.
Va, Sergi Roberto amb alguna molèstia, però
molèstia,
res.
Molèstia, sí. Lesionat, era un fet anormal, i tampoc és normal que en 50 minuts caiguin 4 de cop. I a més, ara ho fico un dé. Que si fem llista dels que no es poden, els que per favor no es lesionin, aquests estarien a dalt de la llista segur, els
aquests
dos.
I Lewandowski.
I Pedri.
És que amb la conya que avui el teu únic lateral dret natural, diguem-ho així, també tingui molèsties, fa que una altra vegada la famosa banda dreta de la defensa torni a ser el mal de cap de tots els trencaclosques, no? De dir, ara qui juga contra l'Inter al Meazza de lateral dret, perquè tu dius Marcos Alonso, Eric Piqué o Eric Christensen, aquests tres, per anar a competir, per mi cap problema. No és la teva defensa ideal d'aquell dia, però cap problema. Però clar, qui fa jugar a la dreta? Sergi Roberto s'haurà recuperat? Si no s'ha recuperat, ja has de començar a fer algun invent.
Mm. Sí, i Eric, a la dreta, a Villarreal, no li recordo una gran actuació l'any passat, vull dir que no és una posició que li vagi
sí,
molt bé.
Sí, també és veritat que és un partit que ja ves era el segon partit de Xavi, o tercer, perquè hi havia hagut el Benfica, tampoc serveix de referència. També és veritat que l'Inter juga amb dos puntes, com la Real, potser defensa de tres.
Amb els tres sants que tens.
O amb Marcos, com en lloc d'un dels tres. Marcos el Chelsea ha jugat en
aquesta posició. Pot jugar Eric, tapant la dreta,
Eric i Christensen o Piqué, no?
Sí. Per exemple.
I amb dos carrilers, vols dir?
No, Xavi no fa servir carrilers.
3-4-3 seria, doncs.
Ah, no, clar, amb 3-4-3.
Com a Anoeta.
Sí, amb el quadrat.
I després, un dels extrems, Anoeta, per exemple, Valde va fer d'extrema esquerra, que en segons quins moments es recol·loca com a quart defensa.
Sí, sí.
Però contra l'Inter, que juga amb dos puntes, potser pot jugar així. I a Mallorca sí que pot salvar amb qui sigui, o amb un lateral a cama canviada.
Ja, però el panorama ara, no? Perquè a més, partits com els de Mallorca dius, ah, ja el donem per descomptat, i aquí és on hi va la Lliga moltes vegades.
No, no, aquí no es dona res per descomptat. Avui, clar, ho recordàvem, l'any passat, recordaràs, tu hi vas anar, al Mallorca-Barça.
El gol de Luc.
El gol de Luc, 0-1. Les baixes per Covid, una alineació totalment de circumstàncies.
Sí, sí.
I el Barça el va treure endavant. Doncs ara, clar, ara li falta el lateral dret.
Hem millorat, és cert que recordant el que era confeccionant aquest del Barça quan Xavi a terra, l'Edu sempre recorda que havies atirat d'Ilias, havies atirat Juclar, hem millorat molt,
clar,
que si
Mallorca...
el problema és el lateral dret, però sí que és cert que el Mallorca també amb el Lliga més competitiu, que aquí no en regalen res, si tens un dia et passa el que va passar amb el Rayo Vallecano i perds punts, i que segurament jo crec que quan sortí a parlar aquest divendres Xavi Hernández el veurem més envellit, perquè mirant partits de la selecció, no sé, és que és una plaga bíblica, hi ha la plaga de les llangostes i la plaga de les lesions, està molt dur, el Barça surt molt damnificat i en aquest sentit té tot el sentit que el Barça s'hagi mogut i enviat missatges a qui toqui amb èxit o sense èxit per intentar aconseguir, sobretot en partits amistosos, els jugadors siguin protegits.
Mira, estava mirant l'11 d'aquell dia a Mallorca, allò va ser el gener, gener del 2022.
Era
el principi de l'any. Ter Stegen, la defensa era Araujo de lateral dret, Piqué, Eric García i Mingueza de lateral esquerra. Cama canviada. Mig del camp, De Jong, Nico, Riqui, Puig. I al davant, Jutglà, Ilias i Luc. Va jugar al Barça a Mallorca amb aquella plaga de lesions.
No queda ni un, precisament.
Sí, sortiràs amb un 11 substancialment millor, però vaja que sí. El que vull dir és que el que semblava... El que no se'ns havia passat pel cap abans de l'aturada és que ja s'haguessin de fer invents. Perquè tu pots dir, o sigui, en alguna aturada, clar que se't poden lesionar quan se lesionen en un entrenament, no? De fet, l'altre dia llegia, perdoneu-me, no podré citar la font, que el Liverpool té 7 o 8 lesionats, el Dortmund té no sé quants lesionats, el Madrid fa no sé quants dies que juga sense el seu jugador número 1 amb diferència. Vull dir, no és només una cosa del Barça, però és que al Barça se li han lesionat els dos únics futbolistes que ara mateix et poden fer de central i de lateral dret en funció del sistema que vulguis jugar.
No, i que són els dos que, a més, si jugues amb un lateral més ofensiu, són els que li cobreixen l'esquena, aquell lateral.
Sí.
Clar, ho has perdut tot de cop.
I de fet, un dels dos havia de ser l'anti-Vinícius també al Bernabéu, no? Que insisteixo, que jo entenc que l'atracció del 16 d'octubre és una atracció gairebé insuportable, diguéssim, perquè hi ha el clàssic. Però és que per mi els partits són els partits contra l'Inter. O sigui, el clàssic, ja ho trobarem, els partits contra l'Inter. Allà hi ha la temporada.
Això ho té clar, Joan Maria. Amb Gerard Piqué, hi confieu ara mateix si hagués de jugar partits importants com un clàssic o un Inter de Milà?
Home, li arriba, jo crec que li arriba una oportunitat, jo diria que impensable i impensada, de dir aquí estic jo, no? Si realment el fa jugar Xavi, jo, a mi m'agradaria veure el Piqué perdona vides en el bon sentit, no? Aquell de dir què?
M'hi poso.
Sóc el millor.
Continuo sent...
Sóc el millor i ho demostraré.
Fonamental o no? El que no sé és si està bé físicament. Sempre s'ha dit que és un jugador que necessita molts minuts per agafar la velocitat de creuer, que aleshores quan l'agafa, doncs durant molts anys ha estat un dels millors centrals del món. I ja clar, jo no sé si després de tants partits sense jugar o jugant poquíssim es pot plantar el meatge i rendir. Per caràcter i per galtes, les que vulguis. Clar, per físic ho desconec.
Ell sempre ha dit que el partit contra el Madrid és el que més el posa, no? Sí. Me pone mucho, vull dir que...
El Madrid el motiva més que cap altre company del vestidor. Talent en té de sobres, perquè l'hem vist moltes vegades. Falta veure el punt físic com està. I després recordo sempre que quan Guardiola i Tito el fitxen, que el Tito sempre deia al Pep que ell havia tingut de nen i que no havia vist un jugador més ambiciós ja de nen que Gerard Piqué. I ara té aquesta oportunitat. Ha començat l'any com a cinquè central i ara, si li passa qualsevol tonteria a Eric o a Christensen, de cop i volta, Piqué passa a ser necessari per jugar els dos partits de l'Inter i per jugar al Bernabéu. I ell sortirà emprenyat com està, tocat de l'orgull, a demostrar que és el millor.
Piqué és un especialista, és el gran especialista en el noble art de tancar boques. Sempre que s'ha dubtat d'ell, ha oferit la seva millor rendiment. L'any passat hi ha un moment en què l'equip esquella i ell juga amb un nivell molt alt. Ha estat acusat, tu no pots tenir aquesta vida. I ell, quan més crítiques rebia, millor rendiment oferia. Ha pres decisions, com deixar la selecció espanyola, per centrar-se també en la seva passada d'altres aventures empresarials, i sempre ha mantingut un nivell bastant alt. Sí que és cert, però, que ara estem veient una situació absolutament nova per Gerard Piqué, que és que no recordem mai, perquè sempre ha estat puntal, que en aquesta edat ja veterà no tingui ritme de competició a aquestes alçades. Per tant, això sí que és nou, i que també doncs, ha tingut un terrabastall emocional que afecta. Al final, crec que una de les lliçons que hem après darrerament és que a vegades darrere dels rendiments dels esportistes, tot i que ells no ho vulguin explicar, tenen problemes com nosaltres, pèrdues de persones que estimen, divorcis o el que sigui. I això d'alguna forma t'ha d'afectar, si no saps exactament si podràs veure els teus fills o què passarà. Aquestes coses afecten, no? I en el cas de Gerard Piqué, com la seva figura, la seva exparella és una figura de projecció tan pública, tots ho sabem. En molts casos no ho sabem i ens n'assabentem a posteriori. En aquest cas, Gerard Piqué ha viscut un any molt especial, però el caràcter, les ganes de demostrar que segueix sent, estic convençut que la tindrà. No m'imagino un Gerard Piqué que surti i defraudi i tinc una actuació doncs absolutament fora de lloc i que tots diguem que ha assecat el seu cicle. Jo, si apareix, ho farà bé. Ara, si recuperem un Piqué proper a la versió d'abans, aquí tinc els meus dubtes.
Jo tinc un dubte que és si ha de jugar el Giuseppe Meazza, potser se l'hauria de fer jugar a Mallorca, no?
Però llavors són molts partits seguits, no?
Dos.
Ah, clar, i descansaria contra el Celta al Camp Nou, vols dir. Clar.
O no. S'ha passat anys jugant...
Sí, no, ho dic perquè ara no té ritme de competició, ho dic.
Sí, però precisament, jo, si ha de jugar dimarts a Itàlia, si hagués de jugar dimarts a Itàlia, jo el faria jugar a Palma.
Home, jo crec que ell, que és dels que no ha tingut partit de selecció, a Palma juga segur, crec, eh? Seria la lògica. La lògica és que jugués a Palma segur. Mm.
Marcos Alonso tampoc ha tingut partit de seleccions, no? Podria tenir molts números de jugar.
I Eric no ha jugat avui.
I Eric avui ha estat el descartat.
Sí, però Eric Christensen també va tornar ahir. Ja, sí, ahir ja estava aquí. Sí. Aquí estan igual. Aquí, Eric Christensen estan igual.
Aquí poden jugar... Sí.
I després veurem Sergi Roberto, no? Si et pot cobrir aquest lateral dret o no.
És que, perdoneu, jo estic obsessionat amb el partit de Milà i penso, per exemple, clar, aquests tres punts contra el Mallorca estaria molt bé guanyar-los, no? I per tant, Busquets, Gavi, Pedri, Dembélé, Rafinha, Lewandowski, però...
Algun
com
canvi...
algú s'angustipi...
Sí, algun canvi has de fer, no? No? Jo algun canvi faria contra el Mallorca, no?
Sí, o pots fer canvis si va bé el partit a partir del minut 50-60, bueno...
És cert que avui ni Busquets, ni Gavi, ni Pedri han estat titulars amb Espanya, que també és molt sorprenent. O sigui, la decisió de deixar Eric fora i l'11 que presenta avui Luis Enrique sense cap jugador del Barça, pràcticament, excepte Ferran Torres, a mi m'ha sorprès molt. Jo no sé si aquí hi ha hagut trucadeta de Xavi o no, com va dir Tite. Mira, anem a recordar Tite. Podem recordar què va dir Tite ahir, el seleccionador del Brasil? Mira, va dir això.
Estava parlant de transparència, nós estamos vindo na van agora e estava... o pessoal da comissão técnica do Barcelona falando com o Fábio a respeito dos jogadores para ter cuidado.
Bé, per si no ho heu entès, el cuerpo técnico del Barcelona estava hablando con nuestro preparador físico para que tuviéramos cuidado, i es referia a Rafinha. Vull dir que Tite confirma que hi ha hagut trucadeta del Barça, sí, de dir, escolta, tindreu...
Un amistós.
Vigileu.
Sí, però jo quan el vaig sentir, això hauria de ser...
Secret.
No, però hauria de ser... habitual a cada
convocació. Ah, sí, però...
Cada vegada que un jugador se toma amb la selecció, que canvia de preparador físic, de forma de treball, de dinàmica, que tu hi parlis, escolta, aquest senyor ve fent aquestes càrregues de treball, aquest treball de gimnàs, aquest treball de força, que coordins amb ells i que segueixi fent una pauta semblant. O sigui, aquesta trucada, la notícia no ha de ser que la facin, hauria de ser quan no la fan,
a
jo
mi,
crec.
Ahir el president de la Federació Uruguaiana de Futbol ens diu en directe que sempre els metges de l'Uruguai estan en contacte amb els metges del Barça en qualsevol cosa que passi. Vull dir que això ja és habitual.
Això, que jo trobo normal.
És que a l'època del Big Data és normal que tu com a... Sobretot a les seleccions hem d'entendre que és molt complicat la feina de la selecció, perquè tu treballes amb uns jugadors només en uns dies molt concrets. Per tant, tu necessites tota la informació per saber els minuts acumulats i tenir una petita molèstia perquè tu no vols que es lesionin. Per tant, com hi ha un interès comú, la informació flueix. O sigui, treballen en equip. Això és una cosa. L'altra cosa és demanar que no jugui. Et pots atrevir en partits intranscendents, et pots atrevir amb un amistós. Jo no veig que Luis Enrique en un partit que s'hi jugava tant, dient no, deixaré el mig al camp del Barça per protegir-lo. Jo no ho veig, la veritat. Però bé,
jo no
he entès el mig al camp d'avui a Espanya per enlloc.
A veure, Soler, si s'atreveix a dir-li a Luis Enrique que no posi algú.
Jo no m'imagino a Xavi dient-li, no. Luis... És que no crec que ni que se li passi pel cap.
No, però jo dic més en el sentit de preparació física, per exemple, dir-li, escolti, clar, aquests jugadors estan fent, a part del que fan a la gespa, fan treball al gimnàs. Aquest treball no el poden ara deixar de fer dues setmanes i tornar a fer-lo a partir de la setmana següent. Llavors parla i diu, escolta, aquí dimarts i divendres fan treball de força. Tu pots mantenir una feina similar que no però, li canviïs el
això
treball.
Això que dius té tot el sentit del món. Jo ho deia més en el sentit del que deia l'Aleix, de, que estrany que Eric García, que és un dels centrals sants que queden avui ni convocat, i que tres tios que en principi formen part de la guàrdia pretoriana de Luis Enrique, Busquets per descomptat i els dos joves, que cap d'ells sigui titular i acaben jugant mitja hora o així. Però jo no ho atribueixo a que Luis Enrique estigui pensant en què li convé el Barça. Jo crec que Luis Enrique considera que per guanyar Portugal ho havia de fer d'aquesta manera i al final ha guanyat el partit. Vull dir que a sobre no li podran dir...
No.
I sobretot que, perquè aquest matí... que molts ja estaven amb la conspiració, no, li fa un favor al Barça, deixa Eric fora. Ningú s'ha preguntat per què ha deixat Pilicueta fora. Ningú diu, l'han trucat del Chelsea, no. Les sospites només al Barça.
Però, a més, segurament, alguns dels que deien això són els que després, quan no volen Eric, que jugui Eric, si juga, li diuen de tot, perquè és un
mal. Els mateixos.
Saps? Vull dir que dius, nen, canvia de medicació.
La pastilleta, sí. Ara escoltarem Luis Enrique. Evidentment, li preguntaran per això. Estem pendents de la roda de premsa que faci el seleccionador espanyol, l'extècnic del Barça, després d'aquesta victòria avui 0-1 a Braga. I tenim un convidat avui, un guest star, que ve a presentar-nos un magnífic llibre, l'Albert Llimós. Ara el saludem. Una petita pausa i continua el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Professional. A Bricomart estem al teu costat. Per això t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomart.
Diumenge. Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
45.140 45140
Sèrie
10 010.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Onze i onze minuts. Amb el Joan Maria Pou, Toni Padilla, Edu Polo fent tertúlia i també avui sumarem a la taula l'Albert Llimós. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Benvingut. Vens a presentar-nos aquest llibre que s'ha escrit, que es diu La noia del bar, i que, encara que el títol no ho sembli, parla del Barça, està relacionat amb el Barça.
No apareix, no, la paraula, crec.
No, la noia del bar...
No, no, i a dins del llibre tampoc crec que no hi ha cap referència directa
no,
al Barça.
És un
club... Parla d'un club de Barcelona.
Club a Barcelona, sí, bastant evident, no, però...
Un estadi gran...
Sí, sí, no dius mai FC Barcelona ni Barça. No. Sí, sí, és veritat, això.
Sempre, a les dues novel·les, sempre hi ha algun fet important que m'agrada no anomenar-lo pel nom. Ho vaig fer a la primera novel·la, no sé per què, i en aquesta també, en aquest cas amb el nom d'aquest club, que no sabem quin
és. Tant, és ficció barra realitat, el llibre.
Crec que tots els aquí presents a la taula i tots els que ens estan escoltant saben que la realitat gairebé sempre supera la ficció, és un tòpic, però és així. I el que s'intenta explicar en aquesta història, que jo tampoc no la marcaria en una novel·la de futbol, jo crec que el futbol és el marc, no?, del quadre, i després se passen moltes coses a dins, però sí, sí, hi ha moltes coses que es juguen, no?, en què realitat, que és ficció, i que el lector, doncs, es deixi anar i endevini, no?, perquè moltes d'aquestes històries, o de les que s'expliquen aquí en aquesta novel·la, en la meva etapa com a periodista esportiu, doncs, les he viscut des de prop.
Ara hi entrarem de ple en el llibre, i si aquí a la taula algú et vol fer alguna pregunta, doncs també endavant, però mira, ja que avui ens acompanyes, deixa'm preguntar-te, és ficció el que li està passant al Barça, no? És de ciència-ficció el que li està passant al Barça amb les lesions, no? Com ho estàs vivint?
Sí, però al final ho estàveu comentant abans, no? Quan tu trenques, al final el cos tècnic de Xavi té un control absolut, no?, a través de totes les dades que té, i controla el que passa a la ciutat esportiva, i després quan hi ha un canvi de rutina, quan hi ha un canvi de viatge, aquests avions, la càrrega de treball diferent, la gespa diferent on entrenen, tot això al final canvia el dia a dia del futbolista i poden arribar aquestes sorpreses, no?, en aquest cas en forma de lesió, no? però forma part del futbol i la més greu és la d'Araujo. Esperem doncs, que en dos mesos pugui tornar i el Barça té una plantilla llarga per poder intentar doncs, que minimitzar no, l'impacte d'aquestes lesions. Llàstima, sí, com deia abans el Joan Maria, doncs, el lateral dret, no? que sembla que tens un problema increïble.
Cíclic, gairebé cíclic del lateral dret.
Però és, una cosa com aquesta, per exemple, quan passa de debò i l'expliques, tothom diu, hòstia, quina mala sort, etc. Segurament un guionista, un novel·lista, un director de cine, com que la ficció el que ha de ser és versemblant, i a segons quines coses que en ficció no són admissibles. Perquè tu dius, ah, sí, ara... El mateix dia que es lesiona un, al cap de 20 minuts es lesiona l'altre i aleshores, per generar més emoció en la següent escena, ara s'han quedat sense lateral dret. I no? Com a lector o com a espectador, t'indignes amb el guionista que ha creat una situació no, que no és versemblant. No?
I mira.
I en canvi, vull dir, pot ser.
Sí. La llicència a la realitat és més ancla de la ficció.
Anem a un moment a la realitat, que està parlant Luis Enrique a la sala de premsa de Braga. A veure què diu. Anem a punxar el senyal. Li fan preguntes sobre el so de la pregunta.
Buenas noches.
Pues se sent fatal, no, això de...
Bueno, seguramente culpable de la falta de profundidad...
És el senyal en directe de la Federació Espanyola, vull dir.
Porque el objetivo que teníamos para este partido era de claramente quitarle el balón a Portugal y que no merecieron sus jugadores de ataque. Lo conseguimos, pero nos olvidamos de profundizar. A mí me gusta tener la posición en campo contrario y generar al rival problemas. En este caso creo que es mi impresión.
Gran
creo
tècnic que, Joan Ferrús, que ha arreglat el so que enviava al YouTube de la Federació Espanyola. Molt bé, Joan, perfecte.
La segunda lo hemos arreglado.
Impecable. Anem a escoltar-lo, Luis Enrique.
A pesar de que ahora podamos destacar todos que los jugadores que salieron del banquillo han sido determinantes y lo son, no olvidemos que para que puedan conseguir que el rival esté cansado necesitamos del trabajo de todos. Y hoy todos los que han participado han estado, para mí, a un altísimo nivel.
Què diferent és el discurs quan es guanya o quan es perd, no? Perquè si li surt malament avui la jugada, potser no podria treure pit com treu ara del suplent, Edu, eh?
I les preguntes.
I les preguntes.
Perquè aquella sola premsa li tenen ganes a Luis Enrique, eh?
Abans el Gadomarat...
I amb l'alineació, i si Espanya no guanyava...
Sí.
No meterme en tu cabeza tanto es imposible.
Por eso. Pero bueno. Dejarlo porque no es imposible.
Sí, pero 9 de 11 no está mal.
Eso, muy bien, 9.
90%. Porque se demuestra que tan importantes son, o incluso más veces, el plan A, el plan B que el plan A, ¿no? ¿En qué te ha cambiado primero la salida de Gusi, después los centrocampistas con Jeremy y por último Nico Williams? ¿Qué te han dado que tú no tenías?
No se trata de comparar, no se trata de ahora definir a uno que ha salido de refresco, no. Esto es un equipo y cuando hay un equipo hay una estrategia general y eso es lo que tratamos de hacer. Ya saben que los delanteros prácticamente es muy difícil que acaben el partido porque la exigencia física tanto en ataque como en defensa en la selección es muy bestia. Hoy ha acabado Álvaro Morata, pero porque tiene un nivel físico superior. El resto ha sido lo que buscamos siempre, generar por donde queremos saltar a presionar al rival, un rival de un nivel top, importantísimo que no toquen el balón los jugadores más determinantes de ellos. Eso lo hemos conseguido a través de un buen trabajo defensivo y luego con el balón nos ha faltado en esa primera parte claramente un poco más de atrevimiento. El campo no era lo mejor para ninguno de los dos equipos, pero si vamos a tener más el balón nosotros, pues nos ha perjudicado. Y luego la segunda parte, pues bueno, un poco hemos tenido ya más atrevimiento. Hemos necesitado quitar a Hugo porque tenía una tarjeta y de tener un central contra una selección como Portugal con una tarjeta pues era complicado. Hemos decidido meter a Rodri atrás. Rodri ha demostrado que puede jugar de central perfectamente. De hecho, ya lo he visto jugar alguna vez en su club. Busi, cuando entra, es alguien que genera un sinfín de situaciones de juego y que tranquiliza al equipo. Y a partir de ahí, pues nos hemos ido aprovechando de pases entre las líneas, a nuestros interiores, de pases a los extremos. Los extremos, los cuatro, tanto Pablo, Ferran, Nico y Jeremy, han hecho su función, que es la de encarar continuamente, independientemente de cuál sea el resultado. Es decir, aunque me quiten el balón, has de encarar la siguiente. Y la verdad, la sensación que tenía en la segunda parte es que íbamos a marcar gol. Digo, vamos a marcar gol seguro. En cuanto precisemos un poco y seamos capaces de encontrar a nuestros jugadores dentro del área, vamos a tener esa oportunidad. Luego nos ha mantenido en la victoria Unai con una muy buena parada y muy bien. La verdad es que es una alegría muy grande, sobre todo para nuestra gente, para los que están en casa sufriendo y que tienen muchas ganas de disfrutar con la selección, para todo el público, toda la afición de Zaragoza, que no le pudimos dedicar una victoria. Y bueno, ya estamos en otra Final Four, la segunda consecutiva, y creo que con Italia, que va a repetir también, no ha habido ninguna otra selección de las potentes que haga dos Final Four seguidas.
España, Italia, Croacia y Países Bajos. Es la Final Four del mes de junio. Encara no.
Hola, seleccionador, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Enhorabuena por la clasificación. Todo ha salido tan bien que no hay ningún lesionado. No sé si soy muy ingenuo, pero ha dicho Tite, el seleccionador brasileño, que le llamó el Barça para que cuidaran a Rafinha. No sé si esto es práctica habitual de los clubes a los seleccionadores y si a usted le ha pasado alguna vez algo parecido.
No, a mí no me llama casi nadie. Ya me habéis puesto la fama que tengo, que es imposible que me llamen.
Té respostes per absolutament tot, Luis Enrique. Bé, diu que no l'ha trucat Xavi, no l'ha trucat ningú.
Hola, seleccionador Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Más allá del premio de la alegría por la victoria, que es muy grande, ¿qué le da esto a la selección ya enfocado al Mundial? Porque Inglaterra pues no va a estar en la Nations League, Francia tampoco, hay selecciones que no han podido con esta competición. Enfocado al Mundial, ¿qué le da? ¿Qué sacas tú de esto que se pueda aplicar positivo ya de cara al Mundial?
Bueno, muchas veces tras una victoria como esta, los mismos argumentos, si hubiéramos perdido, valen para justificar una derrota como para justificar una victoria. ¿Qué le da a la selección? Pues un poco la tranquilidad del entorno, que siempre está pues aprovechando su oportunidad, y para nosotros, hombre, prefiero llegar así, evidentemente, consiguiendo el objetivo en un grupo muy difícil, pero si no hubiéramos quedado primero, si no hubiéramos pasado la Final Four, no iba a cambiar para nada. Lo que significa una preparación de un tiempo, un proceso de crecimiento que creo que llevamos en la selección, y es evidente que prefiero llegar así. Ahora tendremos un partido amistoso para jugar en Jordania y llegamos mucho mejor, evidentemente, tras una alegría, pero va a ser determinante de cara al Mundial. Las selecciones que no se han clasificado van a ir peor al Mundial, para nada, en absoluto. Vamos a una competición maravillosa, que todo jugador quiere jugar y que todo entrenador quiere también tener la oportunidad de disfrutar, pero una competición muy corta, muy difícil, con la igualdad que hay en el fútbol mundial, hay que estar muy preciso, cometer pocos errores, y hoy ha sido una prueba, era una final para nosotros, fuera de casa, y ya han demostrado estos jugadores y los que han venido en anteriores concentraciones que no es fácil jugar contra España, no lo va a ser tampoco en el mundial.
Bé, està fent el seu discurs Luis Enrique, ja en clau mundialista. Realment té raó només en una cosa, que és la tranquil·litat de l'entorn. Vull dir, avui, com deies, no, la roda de premsa hagués estat d'una altra manera si Espanya perd i no es classifica, i això que no ha jugat bé ni avui ni l'altre dia a la Romareda. I després, jo trobo faltar una pregunta, a veure si algú li fa. Rodri de central, per què no ha convocat Eric? No? Què passa amb Eric? O l'ha vist cansat? O no sé, alguna cosa estranya haurà passat amb Eric? Perquè si no tenia més centrals a la banqueta, hi ha hagut de posar Hugo Guillamón i després, quan l'ha canviat per la targeta, posar Rodri, no sé, a mi em continua sorprenent.
Bueno, Italia, lamentablemente...
Bé, deixarem la roda de premsa a Luis Enrique, que ara està parlant ja de la Nations. Si hi ha alguna cosa destacada, evidentment, des de la redacció d'Esport RAC1 estan pendents, i acabarem d'escoltar el que digui el seleccionador espanyol en aquesta roda de premsa després de la victòria 0-1 contra Portugal. A la zona mixta hi tenim el Damià López, no?, com a enviat especial. Damià, alguna novetat a la teva zona?
No, zona mixta res, perquè de fet continuem aquí seguint la roda de premsa de Luis Enrique. Estem aquí, hem demanat torn, que no crec que ens trigui a arribar. És una sala de premsa multitudinària, molts mitjans de comunicació. Luis Enrique, que no té pressa, avui és d'aquells dies que evidentment doncs té l'ànim ben amunt després d'aquesta victòria aconseguida. Per zona mixta passaran Nico Williams i José Luis Gallà i Unai Simón, aquests tres futbolistes. Però mentrestant continua la roda de premsa Luis Enrique aquí a la sala.
Molt bé, doncs quan et toqui el torn ens demanes pas, Damià, i n'estarem pendents i escoltarem la pregunta que farà RAC1 al seleccionador espanyol després d'aquesta victòria. Tornem a la realitat, que és aquí a l'estudio de RAC1, amb l'Albert Llimós, que avui ens acompanya per presentar aquesta noia del bar. T'hi has inspirat en personatges de l'actualitat o no, Albert? Al fer la novel·la, sí, eh?
Sí, de l'actualitat dels últims 10 anys, perquè és un projecte que porto...
Quant temps has estat ficat en fer-lo?
He trigat perquè l'he fet en paral·lel a altres projectes, perquè l'he revisat. Ara no sé si dir el que anava a dir, ho dic, no? Sí. És un projecte que primer neix en castellà, perquè el personatge era argentí, em venia de gust també, jo escric, el Toni em pot donar fe, que dia en català, volia provar-me també com se'n donava, i em sortia el personatge en argentí, en castellà, per tant.
I era després... la mujer del bar, era el títol?
No tenia títol encara.
Ah,
i després
es deia la conxa de tu madre.
Hauria estat un títol que m'hagués encantat.
L'editorial Pagès, crec que encertadament em van dir que el mercat que tenia per l'anterior novel·la, per haver quedat finalista al Sant Jordi el 2009, per el meu àmbit professional, doncs era millor fer un català, i crec que és un encert total.
Jo estic totalment d'acord.
Està molt ben escrit, a més. Escrius molt bé, no perquè estiguis aquí davant, ho he dit abans, el micròfon tancat, escrius molt bé, molt bé. És molt, molt,
buscant
molt
sinònims tot el dia és molt fàcil, vull dir, sempre buscant sinònims per canviar les paraules.
Mira, no desvalarem massa cosa.
Això és insuportable. Els que ens agrada llegir, Aleix, no podem suportar que algú ens comenci a dir...
Perquè abans de la redacció ho has intentat fer i gairebé ho has explicat tot.
Crec que, no, desvelar no és correcte, l'expressió que ha fet Xavi. No revelarem, massa cosa, no? Desvelar és quan et lleves al matí, no? Que t'estàs desvelant, no? És això? És aquí?
No, però desvelar també és treure un vel.
És treure un vel, val. És desvetllar al matí, perfecte.
Ens estem entrant en un jardí i...
No, mira, no revelarem massa detalls perquè no vull fer cap mena de spoiler. De fet, jo t'he de reconèixer a tu i a tots els oients que ens escoltin que em queden encara 100 pàgines per acabar-lo perquè no em dóna la vida, però ja he entrat en aquesta història. I això ho posa aquí darrere, això aquí ho podem llegir-ho, això. A la contraportada del llibre ho posa.
Llegiràs la sinopsi, ara?
No llegiré la sinopsi, només explicaré que l'hem portat a l'Albert Llimós perquè el llibre, tot i que es diu La noia del bar, és un futbolista argentí, que és una gran promesa, que es diu Guillermo Tabaschi?
Sí.
Tabaschi?
Tabaschi.
Tabaschi, Guillermo Tabaschi, no? Li diuen el potro a l'Argentina, sí. I el Barça, perdó.
Un
club de Barcelona, tens tota la raó. Per mi, en el meu imaginari...
Un club que porta el nom de la ciutat de Barcelona.
El Barça no. Un club de Barcelona el fitxa, aquest tal Guillermo Tabaschi, el Potro, el fitxa com a jove promesa argentina. I a partir d'aquí, doncs, el llibre et porta, no?, una mica a la vida d'aquest futbolista jove que arriba a Barcelona, que els pares se'n tornen a l'Argentina, tot el que viu dins del vestidor d'aquest club de Barcelona... I quan va a esmorzar a un bar, coneix a una noia del bar, que per això es diu així el llibre. I a partir d'aquí que hi entrin, no? És així. Però hi ha escenes... Hi ha escenes... Alguna escena hem de poder explicar, o no? Hi ha escenes que recorden a la realitat, escenes dels futbolistes, no?, fent sopars per fer pinya, o de reunions del president, un president i un representant que es reuneixen, vull dir, hi ha escenes que
porten... I la majoria dels personatges responen a personatges que els cinc d'aquesta taula coneixen molt bé.
Perquè l'argentí
barrejats...
arriba a Barcelona en 13 anys...
Arriba més gran. Hi ha personatges que es barregen. O sigui, l'argentí no és Messi, si la pregunta era això, no? Però sí que és veritat que jugo molt amb aquesta barreja de personatges, si el president té uns tics d'algú, però també pot ser una personalitat d'un altre, si aquell ajudant del president és algú doncs, que tots nosaltres coneixem. Tots són personatges que més o menys, qui ha seguit l'actualitat a través d'aquests micròfons dels últims 10 anys, coneixerà ben sobradament. Però sobretot el llibre, per mi, és, més enllà del futbol, és una reflexió sobre l'èxit. No? Què és l'èxit? L'èxit darrere del món del futbol. Al final, aquest club, no?, d'aquesta ciutat que és Barcelona, o qualsevol club important, qualsevol futbolista, hi ha molts nens petits, molta gent jove, no?, que el canal, el seu somni més gran és arribar a ser futbolista. No? Però què vol dir ser futbolista? On és l'èxit, no?
No, i els peatges que has de pagar, no?
Els peatges que es paguen, no? És universal, l'èxit? Es pot mesurar d'alguna manera? Intento reflexionar sobre això, no? Perquè a vegades quan et penses que tens el més important, mires enrere i te n'adones que et falla tot, no? Que tot el teu món que hi ha una aparença, una façana d'èxit, no?, de glamour, es desmorona molt ràpidament, no? I volia tirar per aquí, no?, per aquesta reflexió, no?, de que... Bueno, que és molt difícil, no?, quantificar, mesurar el que és l'èxit, i més en un món tan glamurós, no?, com aquest del futbol.
Èxit ha tingut avui Luis Enrique. Crec que el Damià López preguntarà des de Braga. Anem a sentir-lo un moment. Damià, a veure. Tornem a la roda de premsa.
Es súper tranquilo, juega normalmente de pivote, tiene salida de balón, es muy inteligente defensivamente. He pensado que era la mejor opción. Lo que pasa es que en cuanto se ha cargado con la única tarjeta la primera parte, he pensado, en cualquier lance del juego le pueden expulsar, vamos a meter un poco más de fútbol con Busi y Rodri, que es un jugador que de cara juega como muy poca gente y que tiene la posibilidad siempre de poder jugar ahí. Creo que ha salido bien, luego las incorporaciones nos han dado frescura y ha salido como esperábamos.
És aquest, el
Damià?
No, encara no, a la següent, el Damià l'hem donat torn. Perfecte, ara tornem, que vull sentir la pregunta al Damià López, ja que el tenim allà d'enviat especial a RAC1. Escolta, parles de quotes de poder, també, no?, dels representants, una mica, també hi ha aquest món, no?, aquí, els homes externs que volen influenciar el món del negoci del futbol, que n'hem vist molts últimament, també, no?, Jorge Mendes en venen al cap, i representants així.
Sí, al final és la mirada poliàdrica, no?, aquest món que, del futbol, a vegades el coneixem molt superficialment, no?, intento entrar-hi més en la part més humana, en la vessant més humana, i crec que pot ser una de les notícies més importants que en els anys que vaig fer Barça vaig tenir entre les mans, que no vaig acabar publicant, està llibre. I és una de les coses que he deixat allà, no? Jo crec que el Toni potser és de les poques persones que ho sap, perquè com a cap meu al diari durant molts anys, no sé si vam arribar a parlar això, ara l'estic posant en compromís perquè evidentment no se'n recorda, però una de les grans notícies de la meva vida...
Espera. Pensa, que tindràs temps, que li toca al Damià.
Y si a diferencia del otro día en la Romareda, hoy les veías más para entrar al final y cambiar cosas según cómo estuviera el partido.
Las jugadas al Barça, ¿eh?
Hemos pensado... Jugaron en la Romareda de titulares, pero contra un equipo que se encerró y que marcó a nuestros interiores casi al hombre. Y Suiza nos hizo una defensa implacable en la que nuestros mejores hombres y los que queremos que toquen mucho el balón, como son nuestros interiores y pivote, tocaron muy poco el balón. Hoy ya pensábamos que el partido iba a ser diferente porque Portugal piensa también en atacar, no solo en defender. Ha habido muchos más espacios y he pensado desde el inicio que saldrían en la segunda parte de refresco, íbamos a estar en el partido, tenía no la seguridad, pero creía que íbamos a estar en el partido y que íbamos a tener esas oportunidades. Cuando han salido, Gavi es energía pura, calidad, personalidad, lucha y mucha calidad. Y Pedri es talento puro, al servicio del equipo, cada vez que pasa el balón por él, tal como se perfila, cómo se gira, mejora la jugada. Nos han dado con Busi esa tranquilidad para poder atacar a la línea defensiva y al nivel físico que tiene esta selección de Portugal. Los extremos, tanto Jeremy como Nico, después del trabajo de Ferran y de Pablo, nos han dado lo que son, valientes, echados para adelante, jugadores que saben jugar por fuera, por dentro, y Álvaro ha estado soberbio. Álvaro nos ayuda siempre en todas las situaciones de juego.
Vamos acabando, últimas preguntas ya, por aquí adelante.
Bé, a veure si la pregunta és interessant, ens quedarem, i si no, tornarem aquí.
Hola,
a l'estudi de RAC1.
Hola, seleccionador, buenas noches, Edu Castelao del Mundo. Hablando solo de números, desde tu regreso en esta segunda etapa, si no me equivoco, son dos finales de la Liga de Naciones, una de ellas perdida en la final contra Francia.
Seguirem pendent a la redacció dels números, del balanç de Luis Enrique com a seleccionador. Elogiat d'una manera brutal, Pou, Gavi, sí. Pedri, Busquets... Clar, és que és el mig del camp titular del Mundial ara mateix, Busi, Gavi, Pedri. Per mi, hauria de ser-ho.
Ara ho comentàvem amb l'Edu, no?, que torna a ser un mig del camp salvant totes les distàncies, perquè comença la seva carrera, però que pot aspirar a ser un Busquets, Xavi, Iniesta. Amb cadascú amb els seus matisos i amb les seves característiques, perquè segurament Gavi té un component físic, energètic i de rascar que no tenia els altres dos interiors que hem comentat, no? Però jo crec que estem parlant d'un mig del camp increïble, i a més el famós relleu de Busquets del qual parla el barcelonisme des de fa molt de temps, la selecció espanyola, jo crec que clarament el té amb el titular indiscutible del City de Guardiola, que és Rodri. Tu pots jugar el dia que hagi de fer descansar Busquets, o fins i tot podries considerar amb arguments que a Busquets ja li han passat per davant com a titular en el cas de Rodri, no?
El futur de la selecció espanyola fins fa un any passava per tres joves: Gavi, Pedri i Ansu Fati. Ansu Fati, com ens passa amb el Barça, està tothom pendent de què passarà. I en el cas de Pedri i Gavi, que com ho combinen molt bé, l'únic dubte és veure si podran tenir el caràcter competitiu en segons quines situacions que Xavi tenia, que Iniesta tenia, que Puyol tenia. Que això només el temps ho dirà. Que la sensació és que Gavi el caràcter el té. Va sobradíssim de cap. I Pedri és un líder silenciós més estil Andrés Iniesta. Però tenen molt futbol. Per això no s'entén avui la decisió de Luis Enrique de sortir molt mig al camp, realment inoperant.
En una final, no?
Que si jugava tant, ha hagut de tornar al pla inicial. Però a la base, en la sala de màquines, la té. la té, i de fet Luis Enrique crec que la gran virtut que té és entendre i descobrir el talent abans que moltes persones. Recordem que Gavi és el futbolista que debuta més jove en la història de la selecció espanyola, fa debutant 17 anys. Què fèiem nosaltres amb 17 anys?
I va rebre crítiques, aquell...
I Nico Williams, que a Bilbao l'han anat dosificant al segon, i diu, tu has jugat cap a dins.
I a Manso va fer tres coses el mateix. Va fer dues aparicions fulgurants amb el Barça, pumba, i el va col·locar.
I marca, no?, amb Ucrània, el dia que debuta amb Espanya.
De fet, amb Gavi, quan diu la frase, és que vosaltres no sabeu el que jo ja sé. Ja ho descobrireu, i efectivament tots ho vam descobrir després.
Ho hem descobert. I ara sentint-lo, el sents parlar de Busquets, de Gavi i de Pedri, dius, home, i aquests tres estaran a Milà. Estem aquí tots preocupats perquè no hi ha lateral dret, però clar, també hem de pensar en el que sí que hi haurà a Milà, i aquests tres estaran allà.
I Lewandowski també serà.
Més a més, però només, clar...
I Rafinha avui, no sé si heu vist els dos gols que ha fet.
Que sempre tenim tendència a mirar les coses negatives.
No, simplement falta un... És veritat que falta un lateral dret. En cas que juguis amb lateral dret. És igual, falta allà, no? Però és veritat que si no cau ningú més pel camí, sortiràs amb un equip al Meazza, vaja, per guanyar.
Ara el Barça té problemes de rics, que se'ns falta un lateral dret, sí. I fa un any, quan Xavi va arribar, tenien problemes de pobre, que havia de tirar de tota la canalla del
Bé. Ilias, Riquis i tots aquests. Guillermo Tabaschi podria jugar al Barça actual, l'Albert Llumós, o no?
Sí, però hi ha competència, hi ha competència.
No,
però...
De què juga?
No, és davanter. El Potro és un argentí davanter, el del llibre, el Potro.
Soc tan fan de com l'Aleix utilitza aquestes coses per introduir el llibre i sortir quan interessa. També té èxit aquest, no?
És com el Guadiana, doncs va i torna, no? Ve i desapareix la informació del llibre i l'actualitat, perquè avui s'estan fusionant la ficció i la realitat, no?, amb aquest llibre.
En aquest cas,
La noia del bar.
Has utilitzat el llibre per explicar això amb moltes històries que deixo, moria de ganes d'explicar-les, però ja no parlo d'alguna exclusiva, sinó aquelles coses que tots els periodistes sabem, però que hi ha com un pacte de silenci que no es pot dir, de pecats, i que tothom ho sap, i, hòstia, i que no l'has explicat mai, i hòstia, ho aprofitaré per dir-ho.
Sí, però molt genèric, vull dir, no tenia al cap tres idees més enllà d'aquesta que he dit abans, d'aquesta història que mai vaig arribar a publicar i que el llibre sí que hi és. Però sí, és evident que totes aquelles coses que no posaràs una informació, no, del diari perquè, no, apuntes a uns altres factors o expliques altres coses, doncs aquí evidentment hi ha molta... La gespa és molt poqueta, apareix molt poca gespa, apareix molt més, doncs, tot el que comporta ser futbolista famós en una ciutat, en un club del qual no hi ha.
Escolta, fa algun golaç en algun derbi.
No pots callar. No pots
evitar.
Quan el Ferran Torrent va escriure aquella famosa trilogia sobre la societat valenciana, on hi apareixien, doncs, tota l'època de l'especulació immobiliària, també apareixia el València, no? Tots els personatges que ell va conèixer, ell explicava, m'ho va comentar a mi, que allò només es podia explicar amb novel·les. Que si hagués hagut de fer un assaig periodístic o una crònica periodística, moltes de les fonts li haurien dit ni de conya tu expliques això, i que el nivell de precisió, tenint en compte del que es parla, hauria fet impossible trenar tota la història. En canvi, ell sabia que tenia informacions absolutament fidedignes i versemblants, i amb la seva capacitat de construir novel·les, doncs et fa un retrat de la societat valenciana d'aquella època acollonant.
És una manera de treure l'espineta, és a dir, el lector no ho sap, però tu estàs intentant explicar-li el que està passant, no?, sota les catifes o...
Tens unes llicències, la ficció, la novel·la et dona unes llicències que, òbviament, la resta de gèneres literaris no et donen.
Ara m'has fet pensar, eh? O sigui, tu expliques una història que
La idea és que si ell, per exemple, doncs un dia fent una entrevista amb algú, al acabar l'entrevista li comenta, hòstia, l'altre dia tu, el meu representant, se'n va anar de festa i a les 7 del matí encara no contestava el telèfon, m'ho invento.
Sí.
No, vaya farres a fotre. Doncs això... que ells diu, vale, això és una cosa que passa en el món del futbol, a l'hora de fer una novel·la pots explicar-ho, però com a periodista no pots explicar-ho, perquè primer no som així.
Que t'has llegit l'inici del llibre?
No, però saps? I per això moltes vegades la ficció explica molt millor la realitat que l'assaig. Una bona novel·la pot explicar perfectament com és un país, com és una societat, com és el que sigui.
Totalment.
La de cops que tu pots estar fent un sopar amb algú del món del futbol, et donarà una versió dels fets, tothom dirà és així, i si tu la publiques, te la negarà. I aquest, i en aquesta, si això passa, tu t'has perdut, perquè la gent dona la raó a la persona al món del futbol. Llavors, clar, això és molt frustrant, fins i tot a posteriori, això passa molt amb els partits amanyats. Hi ha molts partits a la història del futbol que s'han pagat maletins, que hi ha jugadors que s'han venut...
Sí, que no ho pots demostrar.
I els, tots els protagonistes, de banda i banda, t'ho poden reconèixer. Aquest partit, sí, manyaníssim. Si tu ho dius públicament, et mataran.
Clar.
I l'afició, lògicament, perquè vol creure, et destrossarà. A no ser que tu tinguis una prova física, i com te la una física, una prova del passat. Llavors, és molt frustrant molts cops, això, que hi ha moltes coses que les saps i no les pots dir. Això té molt a veure, doncs, amb les infidelitats, amb les festes, amb la vida poc sana, de tot.
I, en canvi, amb una novel·la, existeix. Si tu... La teva trama és el jugador que va recollir el maletí a la porta de l'hotel o no sé què. Bueno, és ficció, per tant, ningú et podrà dir res.
Endavant. Clar, sabent que l'Albert ha estat fent informació del Barça i que reconeix que una part està inspirat, ara tothom jugarà.
Home, clar.
A posar-hi... I moltes les encertarem,
però
moltes no. I es poden
donar... Hi ha barreges de personatges.
És clar, que, per no. això, amb barreges de personatges... es poden treure conclusions equivocades, alguna perillosa,
però segurament. Això és, però no, això no, és, jo crec que és cosa que cada lector es munta la seva pel·lícula.
Però és inevitable que jo li dic, escolta, que parles del Barça, em diu, no. Jo no dic Barça, dic, clar, és que tu comences a llegir i és el Barça. Però no, és veritat, no dius la paraula Futbol Club Barcelona o Barça, dius un club de Barcelona.
Clar, ella en un judici però... podria dir, no, escolti, això és, però... això és la seva imaginació.
Clar, i surt el president del Barça a la novel·la.
El president de...
No, el president...
Ai, veus? Surt el president d'aquest club de Barcelona que tu t'imagines un personatge per com el descriu.
Que recorda un personatge d'un còmic japonès, però...
No, a mi me'n recorda un altre, el llibre de l'Albert. I després surt aquest, el Guillermo Tabaschi, que és el protagonista, l'argentí, que et pot recordar Messi, però no és Messi, perquè l'estrella de l'equip és un brasiler. Llavors ha girat una mica les nacionalitats. O sigui, l'argentí, que és una jove promesa, arriba a un club de Barcelona on l'estrella és un brasiler. És que sí, està molt ben trobat, Albert, la veritat és que està molt ben trobat.
És que al final, repeteixo, crec que és una...
Hi ha un central que té molta presència i que té mala llet, també, a l'equip. Vull dir, hi ha molts personatges.
Tampoc cal que ens expliquis el llibre.
Jo ho remarca, que crec que és qui li agrada el futbol, crec que pot gaudir amb aquesta novel·la, però crec que qui no era el futbol i les primeres persones que es van llegir el text, encara quan no havia arribat a la impremta, eren gent que no sabia ni que un partit de futbol jugaven 11 futbolistes i li va encantar. Sí, jo m'he dedicat des de petit, he jugat a futbol, he sigut periodista esportiu durant molts anys i crec que la meva dona fins fa 10 anys em va fer una pregunta que em va deixar descol·locat després de portar 15 anys o més, que és, quan juguen a futbol? 10? Això portàvem 15 anys i m'havia jugat a futbol, m'havia llegit cròniques, m'havia escoltat a la ràdio i va tardar molt. Per tant, hi ha molta gent que no ha llegit el futbol, que no era el futbol i que ha llegit aquesta història i li ha agradat, que crec que per tant obre una mica també la mirada.
Suposo que te n'hauràs de fer un tip d'explicar això que estàs comentant, no? Perquè hi pot haver-hi el risc, no?, que la novel·la quedi com una novel·la de nínxol, diguéssim, de dir, no?, els futboleros, etc. I segurament hauràs d'anar repetint moltes vegades que, tot i que el futbol hi aparegui, doncs es pot llegir sense tenir-ne ni fava i sense ni tan sols que t'agradi, no?
És que per mi és així, i està plantejada així, en el sentit que per mi és més una reflexió sobre el poder, sobre la condició humana, sobre què és l'èxit, què és el fracàs...
L'amor,
també apareix sexe,
la noia del bar, també és protagonista, sexe, la noia del bar, sí.
Les relacions sobre...
Hi ha sexe, compte que la imaginació que tens,
Imaginació?
Compte. Qui et diu que és imaginació?
Ficció,
qui et diu que és imaginació?
Ah, doncs compte.
Potser està basat en fets reals.
Compte. Ah,
hem dit que no diríem que és la realitat i que és la ficció, no?
Tens raó.
No, a més, a mi... No fotem,
que és un pare de família, l'Aleix, no comences a fer històries,
No m'he dit que aquí hi ha escenes pujadetes de to molt interessants, sí.
No, i a més, jo parteixo una idea que a mi m'ha passat, i segurament a molta gent l'ha passat, que és quedar-se meravellat, deixem-ho així, perquè he dit que m'ha passat també, meravellat amb una persona que et creus pel camí i que de sobte t'obsessiones amb aquella persona i doncs, el llibre també té molt d'això, no? Sí. Aquella obsessió...
Que això ens ha passat a tots, és tota la roda del món, que entres o estàs al metro o et creues en un ascensor amb algú i dius, ostres, aquí hi ha hagut un feeling, no? Una connexió, una mirada...
A mi em va passar amb tu.
A mi també? És curiós.
A l'ascensor de RAC1, vaig veure, vaig dir...
Vaig a quin desastre, va pensar, no?
Qui és aquest tros d'home?
Perquè vas tenir la sort de veure'l en l'ascensor, jo el vaig conèixer a una discoteca.
I va ser pitjor.
I és veritat.
I va ser pitjor.
No, per sol era fosc.
No, però a més també la història t'atrapa, Albert, perquè com que aquest jugador argentí que arriba al club de Barcelona va esmorzar un primer dia, veu aquesta noia del bar, d'aquí el títol, i queda captivat, però és que et posa nerviós a veure si es trobaran, si no es trobaran, no? Hi ha aquí una mena de trama, no?, per saber si aconsegueixen trobar-se, parlar i com evoluciona la relació. Mira, una pregunta sobre això. La portada és preciosa, ara la penjarem a @esportrac1. Apareix una noia real, una fotografia com difuminada darrere un vidre, no entenc, que és com que treballa en un bar. Qui és? Es pot saber qui és?
No és ningú, ni coneguda, ni res. Això és... Vaig donar una idea a l'editorial, a Pagès, i van treballar molt bé i van acabar trobant aquesta imatge per la...
Però això és una persona real, no?
Sí.
Val, però no la coneixes, vols dir, val.
No vols entrevistar?
Ara t'ha passat a tu, Aleix, que jo he de creuar amb una persona que s'ha
enamorat. No vols entrevistar o...
No,
vols que la busquem?
No, podríem trobar.
Seria boníssim.
Allò, la màgia de Twitter, eh?
No, perquè m'agradaria saber si la coneixia, si no, si va haver-hi una sessió fotogràfica.
Aquestes empreses tenen bancs d'imatges i aquesta noia potser és una noia australiana que va fer la foto i la compren aquí i la posen, i al revés.
Doncs hauries d'explicar al llibre qui és, si és australiana o és austríaca.
Ja l'has presentat, Albert?
No, encara no. Encara en breu faré presentació doncs a Lleida, mira, i després a Barcelona.
Això és el que fa, t'ho diràs. Unir els oients i unir els convidats. Si vols anar al joc algun dia, amb Joan Maria Pou, pots presentar el llibre.
No, però un dia podríem fer una xerrada allà al joc, no?
Sí.
Em llegiré i farem una xerrada.
I els còctels.
Sí, còctels, crearem un... Això ho fa el cocteler del joc. Crea còctels específics per la presentació del llibre en funció de com va. Podem fer còctel, alguna cosa així, amb alguna cosa argentina.
I picantona.
O... Picantona.
I picantona, eh?
Picantona.
O sigui, però...
Convideu-me, no te n'oblidis.
No. Però t'he de fer una pregunta, Aleix. Hi ha hagut algun moment on t'has posat a to?
És... Hi ha algunes escenes quan ell... Clar, és que no... Bé, és igual.
No, però no necessito saber les escenes. No. La resposta és que sí.
Sí.
T'has posat a to?
No, però vull dir que hi ha un moment que els futbolistes per Nadal tornen a casa, i l'argentí torna a casa per Nadal. No estic fent cap spoiler.
Com el torró.
I quan torna a casa, doncs allà recupera un amor antic i allà hi ha una escena molt potent. Sí.
Val.
I n'hi ha d'altres.
Que t'has posat vermellet.
No.
Escolta, Albert, una pregunta que sempre em plantejo quan veig llibres o pel·lícules. Com ho feu per inventar-vos els noms de la ficció? Com es fa això? Sí, per què es diu així aquest senyor?
Podem dir com es diu el president del Club de Barcelona?
No.
No podem dir-ho.
Però que la gent ho llegeixi.
No, però el davanter, Guillermo.
Que ho hem dit, Tabasqui. No ho sé. No ho sé. Em va sonar bé.
Perquè a més és que... tu dius Guillermo Tabasqui, no?
No,
de les categories inferiors de Boca, fitxata i quadra.
I segurament quan et llegeixes el llibre el nom se't queda i no te l'imagines amb un altre nom.
No.
Però clar, el nom se l'ha inventat aquest senyor.
Sí.
Sempre amb la ficció tinc aquest dubte de com s'inventen els noms.
Sí, potser estava amb la salsa allà picant-la i va dir Tabasqui.
Igual dolent. A veure...
Això va passar molt a la primera novel·la de... Moltes coses que tu no les has pensat prèviament, després, quan estàs davant d'algú que analitza la novel·la, que s'hi dedica, et planteja molts escenaris i moltes preguntes que tu prèviament com a autor no t'havies arribat a plantejar. Llavors, tu has de donar moltes respostes a posteriori de la redacció mateixa o de la confecció de la mateixa història, del mateix relat. I això passa molt sovint, i crec que no sóc l'únic que em passa com a autor, de que moltes respostes les dones a posteriori perquè són coses que les has fet de manera... improvisada, natural, i després hi ha gent que et busca una lectura, una segona lectura, no? A la trama, al nom del personatge, etc.
Com a la vida, no tot té una explicació. Ja està, això és així. I el llibre tampoc. A veure, un parell de coses més. Sense fer spoilers, als oients i a mi, que em queden 90 pàgines, al final ens sorprendrà?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Val.
Sí,
saps
sí.
Què m'agrada dels llibres, a mi, en general? A mi m'agrada que hi hagi un punt de novel·la negra, un punt d'intriga, una trama, no?, allà al darrere, més enllà de la història d'amor o de la reflexió que vulgui fer l'autor, i que no vegis per on anirà al final. I a mi m'està passant això, amb el que em queda. Que no veig què vols fer.
Sí. M'agrada fer girs bruscos amb el volant... El llibre passa.
Té unes sorpreses, molt bé. I ara que parlem d'això de la ficció i la realitat que es toquen, no?, també en aquest llibre de l'Albert Llimós, no sé si ho ha estat el cas del que hem explicat aquests dies amb el Roger Saperes, de l'home de les palanques, no?, d'aquesta figura clau en l'activació d'algunes de les palanques del Barça, que és un francès d'origen marroquí, Anas Lakhari, secretari general de la Superliga, amic íntim de Florentino Pérez, de fet ha fet negocis amb Florentino Pérez i amb Sixth Street, i per tant va ser una figura clau per, en només una setmana, 10 dies, tancar la venda dels drets televisius amb Sixth Street amb el Barça, amb aquestes dues operacions que va fer. Això podria ser d'un llibre, no, Albert? Sí. Una figura al costat de Florentino que ajuda un club com el Barça, que és la terra rival, a tancar negocis, no?
És que crec que millor definit que com ho feia el Pau abans, no es pot, no? És que a vegades ens pensem, no, que una història de ficció diríem que és exagerada, en realitat, a la mateixa realitat, és que la supera més creix. I és... Sí, sí, és que és així.
El llibre, saps com es diria?
A futbol i a tot arreu, eh?
Saps com es diria en un llibre? Anas McLary, no? Perquè va fer màgia per activar les palanques.
I el meu amb el Tabasco era dolent, eh?
12 i la mitjanit. Ara tornem, és insuperable, això, Eric.
RAC 1. Sabies que a Barcelona disposem de 25 centres de Blue Space per llogar el teu traster a mida? Just l'espai que necessites, amb totes les comoditats i la màxima seguretat. Truca gratis al 900-250-900 i el primer mes paga només un euro. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Doctor, doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit de riure!
Sí, sí, és això, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Ara que pots triar, tries aquesta carretera o aquesta altra. Haver de triar i saber què triar. Gaudeix des d'un 20% de descompte en el manteniment del teu BMW de més de 4 anys amb tot inclòs. Consulta les condicions i el preu de la teva operació a bmw.es/preciosterrados i informa't sobre el servei de recollida i lliurament.
Pruna Motor, taller autoritzat a Granollers i Mataró.
Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o dinen en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. leons.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Feel buried alive. This city is at tight.
Tu diràs.
Suffocating lonely in the crowd.
Amb Aleix Parissé.
I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out.
8 minuts i la mitjanit. De seguida convidarem l'Albert Llimós, que avui ens ha acompanyat aquí amb el Pou, el Padilla i l'Edu Polo per presentar aquest llibre, meravellós llibre, La noia del bar, de Pagès Editors. Jo el recomano moltíssim, l'estic acabant i m'està encantant. I no diré res més perquè després dieu que desvelo coses del llibre i no és així. Només
sort, sort que no saps el final.
També és veritat.
Millor que no. Tots tenim aquell amic que diu, no ho explicaré, tranquil, que no, i a les 3 de la matinada, pam, se li escapa. Sí. No volia.
Mira, tres cosetes. La primera, ho anuncio ja. Demà, Javier Aguirre al Tu diràs. l'entrenador del Mallorca, el Vasco, un whisky a dormir, demà el tu diràs, per parlar d'aquest Mallorca-Barça de dissabte. Javier Aguirre, que està fent molt bona temporada, per cert. Avui mirava números preparant l'entrevista. Javier Aguirre només ha perdut amb el Madrid 4-1 i després ha plantat cara a la resta d'equips. De fet, els 4 gols del Bernabéu són els únics que li han fet de jugada al Mallorca. La resta de gols són de penal 2 del Betis i de penal 1 del Girona. Compte amb aquest Mallorca.
I des de Madrid,
a casa,
tots al final, eh?
Vull que... Tots al final, 3, perquè anaven 2 a 1 al minut 80 o al 3
al final.
Sí. Doncs compte.
I té, quan van 1 a 1, té un xut al pal, diria, per fer-lo 1 a 2.
Sí. A casa, cap equip li ha fet un gol de jugada, de moment.
Ah, és cert, quants equips tenen Lewandowski?
Això és veritat. Això és veritat. Però compte. Demà, Javier Aguirre. Pel que sabem a RAC1, Sergi Roberto arriba a dissabte. Veurem si va jugar 90 minuts o no, però Sergi Roberto estarà en condicions d'entrar en la convocatòria i de participar en el Mallorca-Barça. Això és una bona notícia pel lateral dret. Insisteixo que no sé si podran ser tot el partit o no, perquè surt aquestes molèsties, però estarà a disposició de Xavi, Sergi Roberto. I l'altre és que vull recordar que dijous tindrem públic a l'estudi, per primer cop després de la pandèmia, ens fa moltíssima il·lusió. Ja sabeu que aquest any, l'últim dijous de cada mes, obrirem les portes del Tu diràs. Ja tenim la tribuna plena, ara hi ha hagut una allau de correus electrònics a tudiras@racu.net, hi ha hagut gent que s'ha quedat fora, la gent que ha enviat correus i que no ha entrat en el mes de setembre, evidentment us guardarem pel mes d'octubre, perquè pugueu venir a l'últim dijous del mes d'octubre, perquè hi havia moltíssima gent que té ganes de veure com fem ràdio en directe després de la pandèmia i ens n'alegrem. I dijous, a més, amb el públic farem un programa especial perquè estrenarem el gran concurs del Tu diràs, que també farem l'últim dijous de cada mes. L'estan parint i creant Xavi Puig i Eduard de Batlle.
Ui, bona dupla.
Espectacle garantit.
Ui. El tram final del Tu diràs de dijous, en públic a l'estudi, dos oients participaran en aquest gran concurs del Tu diràs amb preguntes esportives i amb alguna activitat esportiva, m'han dit. No sé com ho farem. No sé com ho farem, però... Mama por. També hem rebut desenes de correus de gent que vol participar al concurs. Farem el sorteig, l'Oriol Jové, la producció m'ho dirà, avui o demà, farem el sorteig? Sí, a les xarxes socials penjarem el nom dels afortunats que participaran al sorteig i a les xarxes socials penjarem com fem aquest sorteig de les desenes de correus que també hem rebut per participar al concurs. Tranquils, que la resta de gent que ens ha enviat correus per participar al concurs optaran a participar al concurs del mes d'octubre o el de novembre o el de desembre, d'acord? Queda dit. Ai, dijous, que patirem. Vols afegir alguna cosa més al llibre,
no.
Albert?
No? Gràcies per la invitació.
Jo he venit a parlar de mi llibre, ven-lo. Ven alguna...
Ho has fet perfectament, tu.
Sí?
Gràcies per l'oportunitat.
Vale. La noia del bar. Del Barça, què? Tu que t'agrada, que el segueixes, que n'escrius a l'Ara, també.
Jo crec que l'equip està fent passos endavant agegantats. Crec que hi ha una millora brutal, no només perquè té més qualitat l'equip, sinó perquè es veuen els mecanismes, els automatismes, que està molt treballat l'equip. Bueno, crec que s'ha de tenir paciència, és evident, però a mi em dona goig veure aquest equip, ni que hi hagi 45 minuts a vegades més regulars, ni que costi algun partit. Crec que es veu el segell de Xavi, amb alguns punts sorprendents, però crec que ell té la idea molt clara i que l'equip està treballadíssim. L'altre dia... el Barça jugar a RAC1 ho deia que em vaig recordar partits de Koeman en què totes les centrades eren laterals del lateral, no? Des d'una posició allunyada, i veus el Barça de Xavi que t'arriba a la línia de fons 8 vegades en 40 minuts, que Gavi arriba sempre a la línia de fons, que l'extrem està obert, i això és un equip treballat. Més enllà que hi ha molta qualitat, és evident, i no es pot comparar el planter que tenia el Barça fa un parell de temporades amb aquest, però jo crec que s'ha fet que pinta molt bé. Més enllà dels problemes al lateral dret, del que passi a Milà, crec que hi ha un projecte engrescador.
I d'Araujo, que això també us volia preguntar abans de passar a l'últim tema de la tertúlia d'avui, parlarem d'Itàlia, del lligam entre política i esport a Itàlia, ara que hi ha hagut aquest auge del neofeixisme, de l'ultradreta. Araujo, què us sembla aquest compromís que ha tingut amb el club de dir, escolta, doncs sí, m'opero, no? No deixa de ser un compromís amb el club, el que ha fet Araujo, perquè tenia l'opció de fer un tractament conservador.
Un sentit comú.
Jo crec que és un compromís amb ell mateix.
O amb ell mateix, sí.
Jo crec que és un tio que ha escoltat totes les parts que havia d'escoltar i que ha arribat a la conclusió que el millor per ell i per la seva carrera és fer això. També pensant en poder ser internacional el màxim de cops possibles
amb la seva selecció.
I el peatge gegantí, com ens explicava el Toni, que coneix perfectament aquell futbol, que ha de pagar un jugador uruguaià que se sap que hauria estat molt important en un Mundial, segurament ara deu ser una de les persones més tristes de l'Uruguai, Araujo. Però segurament algú li ha fet veure aquesta mirada més estratègica de dir, noi, fem bé les coses, fem net, i ja tindràs oportunitat de jugar a Copes Amèriques i Mundials, perquè quina edat té aquest nano?
23. Li queden dos Mundials, el del 26 i el del 2030, que podria ser aquí a la Península Ibèrica, entre Espanya
Uruguai.
I Portugal. O a Uruguai, podria ser el 30, també.
L'alternativa és Argentina, Paraguai, Uruguai.
Imagina't, clar. Al final, jo crec que el que ha fet és un... jo fins i tot no descarto que hagi agafat a un tití com a antimodel. No, de dir, vale, és veritat que un tití a ningú li treu que va ser campió del món i sent decisiu, però se li va acabar la carrera allà.
Ahir ho recordàvem. Després del Mundial de Rússia, res, ja 14-15 aparicions en una temporada, 12 aparicions en la següent, 14-15...
I una cosa que jo també vull dir, ja callo, ja, que vull reivindicar, que és que en cas que després d'escoltar totes les opinions el futbolista hagués decidit el tractament conservador, que és, per exemple, el que va fer Ansu aquesta última vegada, no significa que es pixi en el Barça. Perquè jo ja vaig començar a llegir saltar per sobre de l'escut per no trepitjar-lo i ara prioritzaràs el Mundial. Quan encara no havia decidit res. Bueno, calma, tio, quan són decisions mèdiques, que és el teu cos, i que, vull dir, s'ha de ser una mica...